És diumenge al matí. A l'Atlàntic Nord, el mar està sorprenentment tranquil. El vaixell Polar Prince avança lentament, mentre a popa un grup de tècnics controla una petita pantalla que mostra un punt que baixa mil·límetre a mil·límetre cap a la foscor més absoluta del fons marí. Aquest punt és realment el submarí Titan, que fa una hora i mitja que ha iniciat el seu descens, i tot sembla anar segons el previst. De sobte, però, algú s'atura. La pantalla ha quedat congelada. Un tècnic intenta reconnectar, i no passa res. Un altre prova la ràdio. Silenci. Passa un minut, en passen dos, i finalment algú diu el que ningú volia dir. Hem perdut el contacte. En aquell moment ningú ho sap, però acaba de començar una de les recerques més mediàtiques de la dècada i el destí d'aquell petit submarí de fibra de carboni ja està escrit. Richard Stockton Rush havia sigut sempre un apassionat de l'exploració i de jove el seu somni era poder visitar Mart. És per això que de jove va optar per una de les vies més comunes per acabar sent astronauta, la d'allistar-se com a pilot militar. Però Richard es va trobar amb un greu impediment. Un problema a la visió va fer que no pogués aplicar per aquest càrrec, truncant així la seva carrera com a possible astronauta. És llavors quan Stockton Rush va demostrar el seu caràcter explorador i va prendre una decisió que el va dur fins a la història que tenim avui. Va decidir canviar l'exploració espacial per l'exploració marina, fundant OceanGate. Què diferenciava aquesta empresa de les altres? Doncs aquesta, a part de voler promocionar la investigació marina, també volia fer-ho amb el turisme. OceanGate volia portar persones normals, no científics, no militars, a llocs que fins ara eren pràcticament inaccessibles. Això incluïa, evidentment, la joia fosca de l'Atlàntic Nord, les restes del Titanic. Però Stockton Rush considerava que les lleis d'exploració submarina a Estats Units eren molt restrictives i molt poc flexibles. Aquestes impedien la immersió de naus per sota dels 45 metres, per motius de seguretat. Però Richard Stockton Rush tenia un altre pla. Com ja us he explicat, volia arribar a les restes del Titanic, que se situen a uns 3.800 metres de profunditat. Perquè us pugueu fer una idea de com de profund és això, el màxim recomanat pel busseig recreatiu són 40 metres. Als 330 metres de profunditat trobem el rècord mundial de busseig. Baixar més profund d'això podria causar danys terribles pel cos. A uns 700 metres de profunditat ja són poques les espècies marines que hi viuen, però es poden arribar a veure alguns catxalots o calamars gegants. I és que a partir del quilòmetre de profunditat ja no arriba cap raig de sol i entrem dins el que es coneix com la zona afòtica. Tot i així, encara queda molta profunditat a l'oceà. Els calamars gegants poden arribar-se a enfonsar fins a 2 quilòmetres, més o menys. Però, esclar, això és encara 1 quilòmetre i 800 metres per sobre del que volia arribar al Titan. Això significa una pressió tan extrema que qualsevol error, qualsevol defecte, es converteix en un desastre inevitable. El Titanic sempre ha tingut un interès gairebé inexplicable. És el record d'una tragèdia, un museu congelat en el temps, en un dels llocs més inaccessibles del planeta. Una visita que atrau a molta gent i de molts tipus diferents. És per això que Stockton Rush va fer que qualsevol persona, literalment qualsevol, que pagués 250.000 euros, pogués pujar-se en aquesta missió per veure les restes. I així neix el Titan. Un submergible diferent a qualsevol altre d'aquella profunditat. Primer, perquè tenia una cambra interior relativament ampla per establir 5 persones. I segon, perquè per aconseguir-ho utilitzava una combinació de titani i fibra de carboni. La fibra de carboni era clau per reduir el pes i poder augmentar l'espai. És un material molt fort, però sobretot en direccions concretes. El comportament d'aquest material, sota pressions 400 vegades més grans que les de la superfície, era molt més desconegut. És per això que diversos especialistes navals ja van advertir del perill d'aquesta decisió. Amb el temps i la fatiga del material es podien generar microfissures invisibles, però que cada vegada anessin fent que aquest casc estigués més malmès i més castigat. A més, un fet que podia fer saltar les alarmes és que el Titan era un vehicle sense certificació de seguretat externa. Rush defensava que els processos de certificació eren massa lents i que frenarien la innovació. Deia que si els grans pioners haguessin esperat a permisos, moltes tecnologies ara no existirien. Però els experts no ho veien així. El 2018, una associació internacional d'enginyers submergibles va enviar una carta formal alertant que operar el Titan sense certificació podia acabar en conseqüències negatives greus. De fet, un dels enginyers interns de l'empresa, David Lockridge, també ho havia advertit. va demanar proves exhaustives del casc i va expressar una preocupació pel sistema de test de pressió. Va ser acomiadat i després va denunciar l'empresa. Totes aquestes alertes ja existien anys abans de la tragèdia. El 18 de juny de 2023, el Titan iniciava una nova immersió turística. Era una operació que ja havien fet unes quantes vegades, tot i que no masses, perquè cada descens era complex i car. A bord hi havia 5 persones amb perfils molt diferents. Stockton Rush, pilotant la seva pròpia creació, Paul-Henri Nargeolet, conegut com a Mr. Titanic, un dels experts més reconeguts sobre el vaixell enfonsat, Hamish Harding, empresari i aventurer que havia participat en rècords de vol i expedicions extremes, i Shahzada Degut i el seu fill Suleiman, de 19 anys, que vivien al Regne Unit i formaven part d'una família molt coneguda al Pakistan. Al principi, aquesta expedició, per la que cada un d'aquests participants havia pagat $250,000, comença amb normalitat. El Polar Prince, el vaixell de suport, rep missatges acústics confirmant la posició i l'estat del submergible. Però cap a les 10 del matí, aproximadament 1 hora i 45 minuts després de començar, el Titan deixa d'enviar missatges. No era una pèrdua de senyal esporàdica, era un tall complet. El Polar Prince inicia el protocol d'emergència. Ràpidament es dona l'avís a la Guàrdia Costanera dels Estats Units al Canadà i a diverses institucions que tenen robots no pilotats capaços d'arribar a grans profunditats. Llavors comença una cursa contra rellotge. Els mitjans d'arreu del món en parlen. Les notícies destaquen que, en teoria, hi ha oxigen per 96 hores. I es comença a fer un càlcul terriblement públic de quantes hores queden, quantes possibilitats hi ha. Però tot això tenia un problema. Aquell càlcul només tenia sentit si el Titan estava intacte. I en realitat, això ningú ho sabia. La recerca es converteix en un mosaic de vaixells, avions i robots submarins que intenten buscar sorolls o indicis d'on pot ser el Titan. 4 dies després de la immersió, el 22 de juny, un robot no pilotat enviat des d'un vaixell especialitzat localitza restes sobre el fons marí a uns 500 metres de la proa del Titanic. El que es veu són imatges inequívoques, fragments del tren d'aterratge, peces del casc i seccions de fibra de carboni completament desintegrades. Tots separats com si el submergible hagués estat literalment aixafat. La conclusió final arriba només moments després. El Titan va implosionar. Una implosió a 3.800 metres no és comparable a cap altra cosa. És tan ràpida que és pràcticament instantània. Parlem d'uns 500 mil·lisegons. La pressió és tan extrema que, si el casc falla, el col·lapse és immediat i absolut. Els experts coincideixen en que va ser tan ràpid que els tripulants ni tan sols se'n van donar compte del que estava passant. No van ser ni conscients de la seva pròpia mort. Les investigacions posteriors apunten cap a diversos factors combinats. La fatiga acumulada de la fibra de carboni, l'absència de la certificació de seguretat externa i el caràcter experimental del disseny. Tot allò que anys enrere ja s'havia advertit s'havia acabat complint. Després de l'accident, OceanGate va anunciar que suspenia totes les operacions i la comunitat científica va obrir un debat que encara ara dura. Què es pot deixar en mans de la iniciativa privada quan es tracta de riscos tan extrems? Quins són els límits imprescindibles i fins a quin punt la innovació pot saltar-se les normes? És irònic, perquè la història del Titan d'alguna manera reflecteix la història del propi Titanic. Dos projectes presentats com a fites tecnològiques, dos símbols de progrés i valentia, que acaben convertint-se en advertències sobre l'ambició sense supervisió. Però també és la història de 5 persones que van perdre la vida intentant viure una experiència única. I un record de que, a vegades, la tecnologia pot ser revolucionària, però la física no perdona, i el mar tampoc. És una història que ens parla dels límits, de l'ego, de la fascinació i de la importància, sempre, de fer cas dels avisos. Doncs això ha estat Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas, moltes gràcies per escoltar el programa i fins a la pròxima.